L'any 1985 escoltàvem... Ona de Sants Montjuïc, 25 anys de ràdio al barri.
Vagis on vagis, emporta't la ràdio que sent el barri. Allà on vagis, connecta't a onadesants.com, la web de la Ona de Sants Montjuïc.
Company B. And when he plays boogie woogie bugle, he was busy as a buzz bee. And when he plays, he makes the company jump A to the bar. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. Doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo acoustic guitar is a whip. The company jumps when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. Every night, and wakes them up the same way in the early bright. They clap their hands and stamp their feet, because they know how he plays when someone gives him a beat. He really breaks it up when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. Boogie bugle boy of Company B.
A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio. Y es que a veces soy tuyo y a veces del viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento. Y hay veces mi vida, te juro que pienso. Porque es tan difícil sentir como siento. Sentir como siento que sea difícil. Te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo, aunque nunca me falles. A veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos. Porque es tan difícil vivir, solo es eso, vivir, solo es eso. Porque es tan difícil. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro las puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces del viento.
Una de Sants Montjuïc, són les 4.
Thank you. homes i dones podem fer goig, com demanen els temps en els que vivim, sense haver de perdre gaire estona. Fàcil i ràpid, t'atendrem sense cita prèvia. Només cal que ens visitis al carrer Premià número 22. Sentir-se bé és a l'abast de tothom. Depilació ràpida amb làser Alejandrita sense demanar hora. Lesire, carrer Premià número 22.
Mari Carmen Ruano, terapia cráneo-sacral y sanergía. Estas terapias equilibran los cuerpos físicos y emocionales. Excelentes resultados en migrañas, estrés y fibromialgia. Apúntate al ciclo de conferencias Conocimiento y Autoestima. Infórmate en www.saludalternativa.es. Teléfono 600-594-661. Terapia cráneo-sacral y sanergía. Teléfono 600-594-661. 161. Ara és el moment de que tothom conegui el teu negoci. I la millor manera és a la ràdio del teu barri. Amb unes ofertes molt especials que fa que tremoli la competència. Des de només 15 euros al mes. Posa't en contacte amb nosaltres al 93 431 8408 o al mail publicitat@onadesans.com. Ona de Sants Montjuïc. 25 anys de ràdio. 94.6 FM.
Escolta, Joan, coneixes algun lloc pel barri on pugui esmorzar bé?
I tant, el Petit Cafè.
I algun lloc on poder menjar alguna cosa cap al migdia?
Sí, home, el Petit Cafè.
I on puc fer el cafetó amb els amics després de la feina?
Per això el lloc ideal és el Petit Cafè. Al Petit Cafè hi trobaràs un cafè per cada moment del dia. I a més, sempre hi ha gent. Passa't pel passeig de Sant Antoni número 2. El Petit Cafè. Un petit, gran cafè.
Vagis on vagis, emporta't la ràdio que senta el barri. Allà on vagis, connecta't a onadesans.com, la web de la Ona de Sants Montjuïc. L'autèntica ràdio del barri.
El 94.6 de l'FM.
Ona de Sants Montjuïc.
Fórmula Ona.
Sentim la música.
L'any 1985 escoltàvem... Ona de Sants Montjuïc, 25 anys de ràdio al barri.
Sabies que l'Ateneu Popular de Sants, entitat fundada l'any 1933 i de la que forma part l'Ona de Sants Montjuïc, va ser tancada pel règim franquista pel seu caràcter reivindicatiu i va ser refundada 40 anys després amb la tornada de la democràcia?
Ona de Sants Montjuïc, un regal per les teves orelles.
Escoltes Ona de Sants Montjuïc, el 94.6 de la FM.
I have you open all night like your eye. I'll take you home, baby, let you keep me company. You give me some of you, I give you some of me. You look good, baby, must taste heavenly. I'm pretty sure that you got your own recipe. So pick it up, yeah, I like you. I just can't get enough, I gotta drive through. Cause it's me, you, you, me, me, you. All night, have it your way. For play, before I feed your appetite. Let me get my ticket, baby, let me get in line. I can tell the way you like it, baby, super size. Hold on, you got yours, let me get mine. I ain't living till they turn over the clothesline, check it.
Take my order, cause your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out.
T'agrada la ràdio?
T'agradaria fer el teu propi programa?
Envia'ns un correu electrònic a ona@onadesans.com.
ona@onadesans.com.
O bé truca en horari de tarda al 93 431 8408.
93 431 8408.
I pregunta pel departament de programació.
Fer ràdio és molt fàcil.
Vine amb nosaltres
i col·labora'm
amb l'Ona de Sants Montjuïc.
Berman es Dios.
Y Chaplin.
El perro no es andaluz.
Yo soy tu padre.
Los paraguas del Cherburgo.
2001. Una odisea en el espacio.
Janet Leigh en la ducha. ¿Quién puede matar a un niño?
Coppola.
Yo nací con el desencanto.
¿Y por qué no le botas un zoom a la cara, boludo? Une la cámara y dale al rey.
No. Las cosas se hacen bien. Y si no, escuchad el programa Winfried's Land. El cine dentro del cine, en la ONA de Sants Montjuïc, todos los viernes de 7 a 8.
Escolta, Joan, coneixes algun lloc pel barri on pugui esmorzar bé?
I tant, el Petit Cafè.
I algun lloc on poder menjar alguna cosa cap al migdia?
Sí, home, el Petit Cafè.
I on puc fer el cafetó amb els amics després de la feina?
Per això el lloc ideal és el Petit Cafè. Al Petit Cafè hi trobaràs un cafè per cada moment del dia, i a més, sempre hi ha gent. Passa't pel passeig de Sant Antoni número 2. El Petit Cafè, un petit, gran cafè.
Tot el que vols saber del teu barri ho tens a Sants Magazine. Entrevistes, reportatges, una agenda ben variada i un munt d'espais pel teu entreteniment. Sants Magazine, un espai per saber el que passa al teu barri, els dimarts de 8 a 10 del vespre. O encara et quedaràs mirant la tele en directe.
Ona de Sants Montjuïc, 94.6 FM.
Èxits de 1985.
Bandido, bandido, corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo, cautivo.
25 anys de ràdio, Ona de Sants Montjuïc.
La ràdio del barri.
Benvolguts radioients, ha arribat el divendres, són les 4 i quasi 15 minuts de la tarda, avui 4 de febrer, i tornem a estar aquí amb vosaltres fins a les 5 de la tarda. Disculpeu una miqueta la veu i el refredat que tinc, no sé com anirà l'entrevista avui, però bueno, intentaré fer el millor possible. Teniu ara una cita, doncs això, amb l'espai d'entrevistes més ben amanides de l'ONA de Sants Montjuïc. Amb vosaltres l'Àlex Barragán, avui al control tècnic, i jo, Eli Cano, que vull compartir aquesta hora de ràdio de la manera més entretinguda. Al cap de setmana, pica la porta, volem amanir-lo bé, i quina millor manera de fer-ho que amb una bona satrillera. Us recordo que a aquest espai passarem una molt bona estona conversant amb els personatges més actuals, interessants, solidaris, polifacètics, suggestius, atractius, divertits i tots els adjectius que us vinguin al cap. i volem que participeu en la nostra conversa. Per què? Doncs perquè és una conversa de tots. Per això podeu trucar en directe al telèfon del programa, al 93-431-8408. Perdoneu, companys i oients d'Ona de Sants, no tenim telèfon, estem sense telèfon, perdoneu. Això quan és el rigorós directe i això és el que passa. Quan es fan les coses en directe passen això. No tenim telèfon perquè estem fent un canvi amb els telèfons i amb internet aquí a Ona de Sants. Disculpeu, podeu contactar a través del, si voleu, al Facebook i ja veurem el missatge. En tot cas, a la Cetrillera sabeu que tenim també un mail, lacetrillera@onadesants.com, i tan aviat puguem connectar amb internet, us contestaríem els missatges. Gràcies. I reprenem el fil. No us sembla que en una Cetrillera hi trobem tot allò que li dona sentit a la vida? L'oli, el vinagre, la sal i el pebre. Doncs justament per això, amb el nostre convidat, volem compartir també el millor, el pitjor, el passat, l'actualitat, les esperances, les mancances, els projectes. En definitiva, conèixer-lo a ell i allò que fa una mica millor. Preneu seient, obriu les orelles i deixeu-vos emportar per una bona conversa a la ràdio. Comença la Cetrillera.
De Sants Montjuïc, 94.6 FM. FM.
I avui a la Cetrillera tinc el plaer de comptar amb en Jaume Reixac. Ell és el fundador i director de la revista Triangle, el setmanari d'informació política, social i cultural, que ara arriba a les 1.000 edicions i 21 anys ja al panorama de la informació. Bona tarda, Jaume.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, com estem?
Bé.
De celebració.
Encara?
Encara, no? 1.000 edicions i ja, doncs això, 21 anys en el panorama.
Bé, per la comunicació. Una publicació que va néixer sense cap grup capitalista al darrere i que continua sense cap grup capitalista al darrere, per una revista crítica amb els poders fàctics, econòmics, polítics, en fi, de tota mena. Bé, doncs haver arribat setmana rere setmana fins al número 1.000, i no només això, sinó doncs des de fa un any estem fent també un diari per internet, el triangle.eu. Tenim projectes per seguir endavant. Ara hem donat un nou enfoc potenciant la informació internacional. Tenim delegats a molts i molts països d'arreu del món per donar la visió trianglera de la realitat internacional. Bé, doncs tot això per un periodista, que és la meva vocació i la meva professió, doncs és obvi que significa, bé, doncs un somni fet realitat. Per tant, doncs el secret és la lluita, el secret és la fermesa en els objectius, i continuem i continuarem. Creiem doncs que la nostra tasca fonamental, que és posar la informació al servei dels moviments transformadors, no només de la nostra societat immediata, sinó de la societat planetària, té més sentit que mai. I aquesta és la nostra línia, que des del primer dia, ara fa 21 anys, estem seguint. I
aquí esteu, no?
Aquí estem, avui a Ona Sants, i el dilluns sortirà als quioscs el número 1002. Per tant,
1002,
doncs,
sí, que déu-n'hi-do, esteu d'enhorabona. Un nou format i nou disseny.
Sí, sí, no, hem també aprofitat el número 1000 per donar un nou impuls a la revista. No cal que n'hi donem perquè importem moltíssim, no? Però sí que, per posar un exemple molt senzill, nosaltres vam començar l'any 1990 fent una revista en blanc i negre que tenia 12 pàgines. El número 1000, hem arribat a una revista a tot color que feia 168 pàgines, i en el número que ara hem tancat, que ara vinc de la redacció d'acabar-lo per portar-lo a la impremta, doncs fem una mitjana de 56-64 pàgines setmanals, a més el diari. Vull dir amb això que el camí, l'evolució que estem fent és permanent. Ara, com he explicat, hem fet una aposta molt important per la informació internacional i també per un concepte geopolític, geoeconòmic que crec que és de futur, que és l'euroregió. I en aquesta gran secció també apleguem informació de tots els territoris de parla catalana. Nosaltres tenim la seu i la redacció a Barcelona, però tenim des de ja fa temps delegats i també distribuïm la revista al País Valencià, a les Illes Balears, a Andorra, a la Catalunya del Nord, a la Franja, a Occitània, també a l'Alguer.
Sí, setmanalment a més feu una pàgina, no?, en llengua occitana.
També, sí? També, efectivament. Som l'única revista que en aquests moments està reconeixent el que va aprovar el Parlament de Catalunya ara fa uns mesos, i és que l'occità, tota vegada que es parla a la Vall d'Aran, l'aranès és una variant de l'occità, doncs és llengua cooficial també de Catalunya. Nosaltres tenim una delegació a Tolosa de Llenguadoc i des de Tolosa cada setmana ens envien un article escrit en occità i el publiquem en aquesta llengua, doncs perquè és una llengua absolutament germana del català, no és gens difícil de comprendre, i val a dir doncs que en les comarques i en les regions de cultura occitana de l'estat francès, al Migdia Pirineus, al Llenguadoc, bé, doncs hi ha molt de moviment associatiu que, tal i com hem conegut a Catalunya en les últimes dècades, està promovent, està incentivant l'ús de l'occità. Bé, nosaltres donem suport en aquesta lluita per la pervivència d'una llengua tan important com és l'occità, i d'aquí doncs que acollim cada setmana amb criteris periodístics, amb criteris informatius, seguint el que són les coordenades
de la informació pura,
de la,
no?,
revista, doncs d'esquerres, ecologista, donant veu als moviments alternatius, etc. Doncs per al que fa a la regió del Llenguadoc, ho fem en occità.
En occità. D'alguna manera, el fil que us uneix a tots aquests territoris és la llengua catalana, l'impuls del català, no?
Bé,
en definitiva, Jaume.
Nosaltres el que creiem i estem expressant a través dels mitjans de comunicació, en aquest cas, de moment, un setmanari en paper, els quioscs i un diari a internet, és doncs la importància òbvia de la llengua catalana. Jo crec que és absolutament normal que els territoris on parlem la nostra llengua hi hagi mitjans de comunicació. Això pot ser més o menys clar en el cas de Catalunya, però no ho és en absolut, per exemple, en el cas de la Catalunya Nord. Nosaltres tenim una delegació a Perpinyà, tenim distribució també a la Catalunya del Nord. Nosaltres doncs tenim un delegat a l'Alguer, a l'illa de Sardenya, també tenim presència en allà. Bé, nosaltres per exemple tenim un delegat a la Franja, a Fraga concretament, bé, doncs, i també tenim distribució en els pobles més importants d'aquesta zona de l'Aragó, però que té el català com a llengua habitual, no? No és una qüestió de militància lingüística, és una qüestió de normalitat. Creiem doncs que és el més normal del món doncs que uns periodistes catalans fem mitjans de comunicació en català. Però sobretot el que ens uneix doncs és el compromís per intentar posar la nostra professió, la nostra feina, al servei de causes que creiem que són importants, necessàries, vitals per ajudar a la transformació no només de la nostra societat petita en la que estem inserits, sinó, com explicava ara fa una estona, doncs també en els països en on ja hi tenim delegats. En aquests moments al Triangle tenim corresponsals a Brussel·les, tenim corresponsals a Lisboa, a Nova York, a Mèxic, als països de l'Alba, és a dir, Bolívia, Venezuela,
Tunísia, no? També teniu
delegació, etcètera.
Bé, i el projecte a més és multiplicar, no?, aquestes
projecte,
delegacions internacionals.
Sí, el projecte és multiplicar, és a dir, estem en uns moments en què la crisi en la que es troben els mitjans de comunicació convencionals fa que retallin dràsticament despeses, i una manera que han trobat és reduint les corresponsalies. Veiem doncs com diaris que sempre han tingut molta potència per al que fa a tenir una xarxa de corresponsals, ja sigui doncs La Vanguardia, El País o Le Monde, La República, en fi, els grans diaris europeus, estan reduint aquestes corresponsalies. Nosaltres fem el contrari. El que estem fent precisament és ampliar-les, perquè estem en un món globalitzat, això ens ho diu tothom, ho acceptem, ho assumim, el capitalisme és global, però en canvi la informació crítica, la informació d'esquerres, la informació doncs que vol ajudar a transformar el món, cada cop és més parcel·lada en petits racons, i ens falten per tant mitjans de comunicació més que mai que facin front a aquesta globalització capitalista per a escala planetària intentar bastir alternatives de caire doncs molt més humanista, de caire molt més ecologista, de caire molt més respectuós amb els drets humans, en fi, el que entenem, crec jo, tots, que és el que hauria de ser un món millor. I per tant, el projecte que estem desenvolupant des del Triangle és, en aquests moments doncs, tenim presència, com ja he dit, a Catalunya i en els territoris de parla catalana, però no descartem que en un futur no massa llunyà aquesta xarxa de corresponsals que ara estan treballant per nosaltres puguin acabar confluint en una publicació que es pugui traduir ja sigui al castellà, ja sigui al francès, ja sigui a l'àrab, ja sigui al xinès, una publicació que té com a paradigma el ser l'única publicació que coneixem en l'àmbit almenys europeu que sigui bé, doncs de periodicitat setmanal, de compromís progressista, d'esquerres, etc. Doncs bé, traslladar aquesta experiència a altres llengües, a altres realitats lingüístiques a les quals podem accedir, sempre d'acord, òbviament, amb periodistes locals que, de la mateixa manera que nosaltres estem treballant a banda de la secció, de la gran secció internacional sobre la realitat planetària, puguin tractar els temes del seu àmbit més immediat.
No? Més local, no?
Més local, manera. No? És a dir, el que volem i el que estem oferint és a periodistes crítics, a periodistes canyeros, a periodistes rebels, que n'hi ha arreu del món.
Sí, jo te la tinc així, però no he volgut.
A periodistes rebels que n'hi ha arreu del món, doncs una publicació, és el Triangle, la informació internacional que donem jo crec que no la trobarà el lector de mitjans de comunicació en lloc més, doncs bé, oferim aquesta informació a periodistes de la nostra mateixa corda d'altres països perquè si s'escau, volen, i els ajudaríem òbviament en tot cas a fer això, doncs puguin fer publicacions del mateix tipus, de la mateixa empenta en les seves llengües per intentar influir en els àmbits des dels quals treballen.
Sembla, com tu fas? Perquè em dius, els grans mitjans estan, per la crisi estan reduint gent i tu estàs generant llocs de treball. Ens dius el secret? Suposo que és el que diem una mica off the record, fora dels micròfons. El secret de la Coca-Cola no deu ser. No sé si ens pots donar pistes.
Bé, ja he dit doncs que aquest és un projecte que es va fer realitat fa 21 anys. Vam començar d'una manera molt humil, molt modesta, amb una publicació amb 12 pàgines.
Tres treballadors, i ara en sou, em sembla que 12.
Ara som, sí, 12.
No, 12, més els col·laboradors que
més
tenim.
Tota aquesta xarxa de col·laboradors que estem eixamplant, no? Bé, el que hem fet és, òbviament, anar tenint un gruix de subscriptors cada cop més gran. També hem anat aconseguint doncs contractes publicitaris. I amb una economia molt modesta, doncs tenim clar doncs que en fi, no podem, perquè no està a la nostra abast, doncs tenir una impremta, no podem, no està al nostre abast, doncs tenir en propietat un despatx, no està al nostre abast fer la publicació en paper cuixé, nosaltres fem la publicació en paper rotativa, no? És a dir, hi ha tota una manera de funcionar molt difícil, però no impossible. Nosaltres hem triat el camí molt difícil i ho fem possible.
Suposo que amb implicació dels treballadors i amb esperit de...
Absolut. És a dir, nosaltres som un col·lectiu, com has dit, de 12 treballadors en nòmina, 12 treballadors doncs, que tenen absolutament professionalitzada la seva feina, I després tenim en aquests moments una vintena de col·laboradors externs, tant als territoris de parla catalana occitana com a altres països. Bé, aquests són companys que tenen una relació part-time amb nosaltres, són
freelance, no? Suposo que teniu una
bé, gent que col·labora o que treballa en altres mitjans de comunicació o que treballa en universitats, en fi, doncs que té una implicació professional a banda de la seva col·laboració setmanal en el Triangle. I això ens permet a ells doncs tenir un, bé, un complement en, en els seus ingressos, i a nosaltres doncs disposar d'aquestes persones preparades, òbviament, professionals, intel·ligents, que ens nodreixen amb articles que no es llegeixen a la resta dels mitjans de comunicació, molt abocats doncs a la denúncia, a la investigació, a donar les claus del perquè,
no? D'anàlisi i opinió, no? Bàsicament és el
i d'investigació. Nosaltres som en fi, defensors i propulsem el periodisme d'investigació. Per mi doncs en els periodistes a les universitats se'ns ensenya que una notícia ha d'explicar el què, el qui, el com, el quan. Per mi la pregunta clau, sí,
no?
Per mi la pregunta clau és el per què, per què passen les coses, no? Darrere de les decisions que fan que aquest món estigui com està, doncs hi ha persones, hi ha unes lògiques determinades, hi ha unes empreses, hi ha uns grups de poder, etc, etc. I totes aquestes persones, tots aquests grups de poder, normalment estan absolutament parapetats per un mur de silenci. Els mitjans de comunicació els respecten, els tapen, en la mesura doncs que hi ha normalment també implicacions financeres o implicacions publicitàries, polítiques, etc. Nosaltres el que modestament fem és, d'una manera professional, amb les armes que té un periodista, que és preguntar, que és en el registre mercantil, que és en el registre de la propietat, que és doncs consultar...
Allò que pot accedir qualsevol, d'alguna manera.
Efectivament, no? Doncs explorar-ho a fons i doncs poder respondre al per què de les coses. Aquesta setmana, per exemple, doncs acabem ara, insisteixo, de tancar el número que sortirà dilluns, doncs hem fet una radiografia, jo crec que excel·lent, sobre les causes d'aquesta especulació que s'està produint a nivell mundial amb els preus dels aliments bàsics i que estan realment provocant un increment molt important de la fam en el món. Pensem doncs que quan les Nacions Unides a l'any 2010 aproven el que se'n diuen els objectius del mil·lenni, bé, entre els propòsits que van assolir en aquell moment els mandataris internacionals hi havia que en l'any 2015 es reduiria la meitat de la població que passa fam en el món. Bé, arran d'aquesta crisi del capitalisme financer que va començar fa 3 anys, estem absolutament lluny dels objectius del mil·lenni que van acordar les Nacions Unides, i no només això, sinó que en l'últim any i en els últims mesos estem assistint, a causa d'aquesta especulació que s'està produint amb les matèries primeres, blat, soja, bé, doncs carn, etc. Doncs estem assistint a un increment molt important del que se'n diu tècnicament la població que està desnutrida, que passa fam. Fa un any les estadístiques de la FAO computaven uns 700 milions aproximadament de persones que passen fam. En aquests moments les darreres dades també dels investigadors de la FAO parlen ja de més de 1.000 milions de persones que es troben en aquesta situació. I més, en fi, no anem endavant, sinó que anem d'una manera molt preocupant i molt greu endarrere, no? També publiquem, no vull fer propaganda perquè no és la meva, no és la meva voluntat haver-me convidat aquí, no? Però també publiquem aquest dilluns vinent un reportatge molt interessant, per exemple, sobre els pobres als Estats Units, la gran superpotència mundial, bé, doncs
dels quals no se'n parla, la majoria.
No se'n parla, òbviament, hi ha uns 43 milions d'habitants als Estats Units. Els Estats Units té una població d'uns 170 milions d'habitants. Estem parlant, per tant, de el 25% de la població dels Estats Units que tècnicament és pobra. Pobre doncs vol dir gent que s'ha quedat sense casa perquè els han desnonat com a conseqüència de tot l'escàndol monumental de les hipoteques subprime, no? Bé, gent que senzillament no té feina, immigrants il·legals que ara amb la nova legislació que es va aprovar a Arizona però que també s'està estenent malauradament per la resta dels Estats Units, doncs fa que els immigrants clandestins ho tinguin realment molt, molt difícil per sobreviure. També hi ha en, en aquesta bossa de pobresa que, tan important que hi ha als Estats Units, 43 milions de persones, hi ha molts excombatents de les guerres de l'Iraq i de l'Afganistan que senzillament han perdut el cap, són malalts mentals, l'estrès d'aquestes situacions bèl·liques els ha desterotat. I bé, doncs una part també, no molt significativa, però sí una part d'aquests homeless i d'aquests pobres dels Estats Units, doncs són excombatents de l'exèrcit nord-americà a les guerres d'Iraq i Afganistan.
O sigui, parleu de tot el que els grans mitjans, està clar que no en parlen, pels interessos que siguin.
Sí, sí, aquesta és la nostra...
Però com es neda, Jaume, entre taurons, en definitiva?
Bé, suposo
que és difícil, no?
Bé, el plantejament és molt, molt senzill, no? Vivim una vegada. Vivim una vegada.
S'ha d'arriscar, no?
La meva vocació és la de periodista. Jo, abans de fundar el Triangle, ara fa 21 anys, havia treballat en diversos mitjans de comunicació. Jo he estat un periodista conegut abans de fundar el Triangle.
I ara també, no, Jaume?
Bé.
Ara més, després de 1000 edicions i 21 anys ja, jo crec
bé,
que ara més.
Bé, però no és la meva intenció. La meva intenció és fer la meva feina a consciència. I un principi meu, perquè m'estimo la feina que faig, és que quan m'han censurat me n'he anat d'un mitjà de comunicació.
I tu deies això, en la comunicació? Comunicació 21, una entrevista que et van fer, és això. He hagut de marxar de diversos mitjans perquè patia censura.
Sí, 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 no? És a dir, Franco fa 35 anys que va morir, però el que és evident és que en els mitjans de comunicació hi ha una censura de tipus financer, de tipus polític, de tipus publicitari, molt evident, no?
Estem una mica encara...
He fet, doncs, mira, aquesta setmana, que sortia dilluns, he fet un editorial explicant doncs, que el Banc de Santander, el senyor Emilio Botín, va guanyar l'any passat, enmig d'aquesta paurosa crisi financera en la que estem, 8.181 milions d'euros.
D'euros, sí.
Bé, doncs aquesta és una informació que tal vegada el diari Expansió, el diari La Vanguardia o el diari
El
País
ha sortit perquè...
han sortit i ho han dit d'una manera doncs, prou elogiosa. A mi sincerament em sembla un escàndol, no? A mi sincerament em sembla un escàndol, així ho he valorat en un editorial que he escrit i bé, doncs he explicat l'enorme estafa col·lectiva de la qual tots plegats som víctimes, no? Que, si em permets, doncs em faré una petita síntesi. Normalment, i és així des de la seva fundació, les entitats financeres, el seu modus operandi, el seu negoci consisteix en captar recursos de particulars i després prestar-los a empreses, a particulars, amb un diferencial entre l'interès que donen en els que hi depositen els seus estalvis i en els préstecs que fan a tercers, no? Bé, doncs, des de fa ja uns mesos la banca espanyola, i podem singularitzar en el cas del Banc Santander, doncs, no concedeix préstecs ni als particulars ni a les empreses.
Tenen, jo crec que la majoria de bancs, no, Jaume?
Sí, 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 la majoria de bancs, ho vull singularitzar, sí. Estic parlant òbviament
les cases ara més encara amb el tema de
estic parlant del Santander, que ha publicat o ha fet públics els seus beneficis de l'any 2010, ara fa unes hores, no? Doncs, què ha fet la banca en aquests últims mesos i per què el Santander, per exemple, doncs declarar aquests astronòmics beneficis, no? Bé, doncs, tota vegada que ha tancat el crèdit a empreses i a particulars, vol dir que moltes empreses han hagut de baixar les portes.
És evident, sí.
Molta gent ha anat a l'atur, l'Estat òbviament ha tingut i té de subvenir doncs més aturats, més pensionistes, ha de pagar, en fi, doncs les escoles, etc, etc. Els estats europeus no poden mantenir el model socialdemòcrata d'estat de benestar, per tant han de recórrer a un endeutament cada cop creixent i més creixent i més creixent. Bé, el Banc Central Europeu, l'equivalent doncs a la Reserva Federal dels Estats Units, situats a Europa, bé, doncs té una línia oberta ja des de fa temps que dona crèdits a les entitats bancàries privades a l'1%. Doncs bé, el Banc Santander i el BBVA, etcètera, tots els grans bancs s'han apressat a córrer al BCE, el Banc Central Europeu, a agafar aquests crèdits a baix interès, i què estan fent? doncs en comptes de tornar-los al circuit de les empreses, de les persones, mm-hmm. perquè l'economia rutlli, no, clar. Es dediquen a cobrir les emissions i emissions de deute que els estats i l'estat espanyol entre els primers han de necessitar.
I el govern això no ho controla, Jaume? El govern no té cap paper aquí per controlar això?
No, perquè estem parlant de capitalisme global, estem parlant de dimensions en les que la sobirania d'un govern europeu és incapaç d'arribar-hi. Per això hem decidit fer aquest pas i convertir el Triangle en una revista fonamentalment internacional, tot i que per nosaltres, com pots imaginar-te, doncs implica també incrementar les nostres despeses per poder vestir aquesta xarxa. Però, en fi, estem acostumats a ser valents, estem acostumats a tirar endavant i, per tant, aquest és el camí que hem decidit i aquest és el camí que emprenem. Però és que no es pot entendre en aquests moments el que ens passa al carrer del barri de Sants,
si no sense, sabem què passa fora,
sense
no?
entendre el que està passant fora. Per tant, com he dit, tots som víctimes d'una estafa global, una estafa que ens fa més pobres, una estafa que ens porta l'angoixa, una estafa que fa que el que ha estat sempre la feina de les generacions, no? Doncs procurar que els teus fills, que els teus nets visquin millor que el que tu has rebut dels teus pares o dels teus avis. Estem en un moment d'absoluta inflexió, s'està trencant aquesta llei de la vida, aquesta llei de la humanitat. Nosaltres, en els nostres fills, en els nostres nets, o fotem un cop de puny seriós sobre la taula, o els europeus especialment prenem consciència, més enllà de les nostres diferències lingüístiques i de les nostres diferències culturals, i els belgues són belgues i els holandesos són holandesos i els espanyols són espanyols.
Ara ens ha visitat l'Angela Merkel, a veure què en traiem de tot això, no? Perquè la idea
tot
és
això
intentar-ho...
és més empobriment, és a dir, l'Angela Merkel fa trampa en aquest sentit, no? Fa trampa perquè Alemanya, doncs, és el país amb la població, amb el nombre de població més important de la Unió Europea, per tant amb el PIB també més alt, i Alemanya ocupa una posició central, geogràfica central, doncs, que fa que no només els països del sud d'Europa siguem els seus mercats naturals, sinó que ells tenen una perifèria, que és Polònia, que és Hongria, que és Ucraïna, fins i tot Rússia, té al costat a tocar uns països amb un nivell de vida molt baix que Alemanya pot colonitzar econòmicament, empresarialment, d'una manera molt natural i molt fàcil. Per tant, les possibilitats de creixement que té Alemanya no és que treballin més que nosaltres, no és que siguin més intel·ligents que nosaltres, no és que siguin més disciplinats que nosaltres. No? Ells ocupen una posició demogràfica en relació al conjunt de la població europea. Els europeus som 700 milions. D'aquests 700 milions de ciutadans europeus, doncs Alemanya significa més del 10%, és el país amb una població més alta, no? I sobretot el que tenen és aquest hinterland, aquest cinturó de països en vies encara de desenvolupament, on tenen mà d'obra barata, on hi ha molts pocs quilòmetres de distància, per tant fer-hi negocis és molt
una situació relativa, privilegiada, és evident.
Una situació absolutament privilegiada. Per tant, les receptes que pugui predicar la senyora Merkel no són en absolut traspolables a la resta de països europeus, i especialment als del sud, a l'estat espanyol, Portugal, Itàlia, Grècia,
ampliar...
no ens poden donar lliçons, perquè la seva posició geopolítica, geoestratègica, és absolutament diferent a la nostra. Ells són en el cor d'un cos de països en els que és molt fàcil que la seva economia no vagi tan malament com la nostra. Però també hi ha grans mentides entre el que ens diuen i el que és realment. El problema dels estats no és el dèficit. El dèficit, en definitiva, és el resultat de fer malament uns pressupostos. Tu pots calcular que ingressaràs 1.000, ingresses 700, per tant tens un dèficit de 300. El problema
analitza
no és...
les causes, no? Una mica,
no, el problema és l'endeutament. El problema és l'endeutament. I si parlem d'endeutament, que no vinguin els alemanys, ni vinguin els britànics, ni vinguin els francesos a intentar donar-nos lliçons de res, perquè el seu endeutament, els diners per càpita que deu un alemany en funció dels crèdits internacionals que ha hagut de captar Alemanya o Gran Bretanya o França per poder mantenir el seu estat del benestar són infinitament superiors als que pugui tenir en aquests moments un pobre país com Portugal o un pobre país com l'estat espanyol. Per tant, aquest suposat mestratge alemany o aquesta història que ens explica que ells sí que ho fan bé, ells sí que treballen, ells sí que són seriosos, etcètera,
ens posen deure, sí, clar.
Bé, això em sembla que és absolutament perniciós, no? És a dir, jo crec que el que no hem de fer nosaltres és deixar-nos centrifugar per la dinàmica alemanya. Jo personalment i des del Triangle nosaltres defensem que tant Catalunya com aquesta euroregió que he dibuixat, València, Balears, la regió de Montpellier, Toulouse, etc., tenim una vocació que no és centreeuropea, és una vocació fonamentalment mediterrània. El nostre futur ha d'anar molt enfocat tant des del punt de vista econòmic com cultural com polític a intentar el que per mi doncs seria un avenç extraordinari en la configuració d'una etapa evolucionada en la humanitat, i és aquest mur invisible que divideix el Mediterrani entre els països del nord i del sud, entre països que ara en aquests moments, però el que fa a la riba sud, són d'absoluta i trepidant actualitat. És molt important el que està passant a Egipte, és molt important el que està passant a Tunísia, no se n'ha parlat en absolut, però també al Líban aquests darrers dies s'ha produït un canvi substancial en la correlació de forces polítiques. Bé, tot això crec que ens omple de bones notícies, d'esperança, perquè el nostre futur natural no l'hem d'anar a buscar en els germànics, l'hem d'anar a buscar en els germans de la riba nord i de la riba sud mediterrània. Jo crec que aquí tenim la nostra gran zona de creixement, de desenvolupament. Sempre insisteixo que siguem capaços d'enderrocar aquest mur invisible que hi ha plantat al bell mig de la Mediterrània. Coexistir els sirians, els marroquins, els tunisians, els algerians, a veure si algun dia també, i espero que sí, aviat es desfan de la dictadura de Bouteflika, no? Tot arriba. Però jo crec que és plausible pensar en una comunitat mediterrània, llatina, musulmana, no contraposada, però sí que no siguem els germans pobres d'Europa. La nostra referència no és Frankfurt. Nosaltres hem de ser amics i hem de fer negocis i hem de moure'ns amb els grecs, amb els turcs, amb els sirians, amb els tunisians, amb els egipcis, amb els italians, amb la zona del Midi de França, els llangadocians, etc. Jo crec que aquí tenim un gran futur, no? Un gran futur.
El projecte de la Unió Europea com el veus, de veus, Jaume?
Bé, jo crec que el projecte de la Unió Europea, des del moment en què no contempla que la Unió Europea no s'acaba l'estret de Gibraltar, la Unió Europea no s'acaba el Bòsfor, la Unió Europea per mi doncs és un projecte que absolutament s'ha de complementar amb una Unió Mediterrània. Crec que és absolutament legítim que, de la mateixa manera que les societats de Centre Europa o nòrdiques doncs han assolit uns nivells de renda i uns nivells de benestar envejables, els països que són veïns nostres, el Marroc, Algèria, etc., doncs també els ajudem i interactuem amb ells perquè vagin cap amunt. I crec que aquesta ha de ser una feina que els catalans, que la gent que vivim a la riba de la Mediterrània, tenim per endavant. Aquí hi ha futur per als nostres fills, aquí hi ha futur per les nostres empreses. I més, si aquestes revoltes com la de Tunísia o com la d'Egipte, que són en definitiva revoltes contra sistemes tirànics i corruptes, sobretot corruptes, que fan que sigui doncs molt difícil fer negocis nets, que sigui molt difícil fer intercanvis sense haver de pagar peatges per part de els sistemes de corrupció que hi ha instal·lats en les altes esferes del poder d'aquests països. Tot això ajudarà moltíssim. I per
però ara que
deies
això, sí. Home, aquestes dictadures porten moltíssims anys, o sigui, 30 anys, i a més amb el beneplàcit d'Occident.
Sí, clar, aquesta és la gran, hipocresia i el gran oprobi que hem d'assumir els països i els habitants dels països de la Unió Europea. diria, l'estat espanyol, per al que fa referència a un petit país que no s'ha despertat però que es despertarà, espero, molt aviat, i que hi haurà una rebel·lió i una revolució com la que tenim el goig de contemplar aquests dies a Tunísia i Egipte, que és Guinea Equatorial. Uh-huh. Espero, soc molt amic de destacats opositors al règim dictatorial de Teodoro Obiang Nguema, que es produeixi això. Però s'han de demanar responsabilitats, especialment als francesos i especialment als britànics, contra els seus governants, ja es digui Sarkozy, ja es digui Cameron, perquè han estat, òbviament, els grans protectors d'aquestes dictadures, per interessos, òbviament, financers, econòmics, sí, i per interessos geopolítics, en la mesura en què consideren que les conquestes que va fer Israel en la guerra del 67... doncs són inamovibles. Bé, aquest és el nus que separa i que focalitza en el seu origen les dissensions que ens separen en aquests moments països de cultura musulmana i països de cultura occidental. Però jo espero també que la revolució egípcia, la revolució tunisiana, espero que també la revolució algeriana que es produeixi a no trigar canviarà obligatòriament la correlació de forces entre la riba sud de la Mediterrània i el nord. I en aquest context, doncs, hem de passar comptes amb Sarkozy, hem de passar comptes, per suposat, amb David Cameron, i les poblacions, estic convençut que així ho faran, les poblacions europees concernides, així
ho
faran.
De fet, fins que el poble no s'aixeca, Occident no diu res. Perquè ara amb Egipte està passant una mica això, no? O sigui, fins que el poble no s'ha aixecat, Occident no ha obert la boca.
Evident, però els interessava, és a dir, a la mesura que Mubarak era, en fi, doncs el gendarme dels interessos dels Estats Units, de Gran Bretanya i de França, la zona tan sensible d'Orient Mitjà, d'aquesta zona tan sensible, és obvi, doncs, que l'han protegit, l'han tolerat totes les seves barrabassades, no?
Les redes socials aquí, Jaume, jo crec que han jugat un paper important. Com ho veus tu?
Perdona'm?
Les redes socials.
Ah, sí, importantíssim. Importantíssim. Malgrat el bloqueig que ha estat sotmès a Egipte en aquests darrers dies, l'accés a internet, en fi, doncs una companya, una periodista tunisiana, que vivia exiliada a Barcelona, ara està a Tunísia, la Sihem Ben Sedrin, m'ho deia l'altre dia, en fi, la revolució a Tunísia s'ha batejat com la revolució dels jasmins, en realitat hauria d'anomenar-se la revolució del Facebook, perquè és a través d'aquests sistemes que la gent s'ha pogut connectar, malgrat, òbviament, els obstacles i les interdiccions que hi posava el règim de Ben Ali quan es veia ja perdut, però, en fi, ha estat la revolució de Facebook, i crec, doncs, que el mateix es pot dir del que està passant a Egipte en aquests moments.
Vull dir que les redes socials aquí sí que estan jugant això un paper fonamental.
Sí, és un canvi de paradigma, és a dir, hem tingut, doncs, la revolució que va significar la impremta en el segle XV, hem tingut la revolució que va significar el vapor al segle XIX, hem tingut la revolució que va significar el petroli a la primera meitat del segle XX, tenim en aquests moments la revolució que significa internet, és una revolució que canvia absolutament els nostres esquemes mentals i que, sens dubte, ajuda i ajudarà a canviar el món. Espero que en la direcció que nosaltres des del Triangle, i crec que tothom vol, drets humans, més llibertat, tolerància, fraternitat, progrés per tothom, acabar amb xacres, doncs, com les que he esmentat, de la fam, de la injustícia, de les dictadures. Aquest és el camí que, si sabem perseverar, que és l'única clau, no defallir i tenir sempre voluntat de ferro quan et despertes per continuar la lluita, és aquí cap on anirem.
Com veus amb les redes socials i tota aquesta revolució mediàtica, on veus el paper del periodista? Ja no som els propietaris de les notícies.
Bé, mai ho hem estat, no? És a dir, crec que el periodista ha d'existir perquè la informació, tal i com l'entenem nosaltres, que vol dir investigació, que vol dir no quedar-nos només en la façana, sinó entrar a la cuina de les coses, doncs això no és el ciutadà que té altres feines i que té altres preocupacions, però que està connectat a Facebook o que té la dèria d'estar permanentment a la xarxa. No és aquest ciutadà que, amb tota la seva bona fe i amb tot el nostre recolzament, òbviament, pot ajudar de manera definitiva a canviar. A la informació sensible, doncs, hi arriba el company Julian Assange amb Wikileaks, a la informació sensible hi arribem, doncs, molts periodistes que hi dediquem hores i que sabem molt clar quin és el nostre objectiu, que és tombar aquest sistema d'imperi del capital, aquest sistema de corrupció que es fonamenta en gran mesura amb la censura i amb la violència.
Series un bon amic de l'Assange, llavors, no, Jaume? O què?
Ah, sí, sí, sí. És a dir, participo absolutament de la feina que fa, trobo indigna el que li està passant. És obvi, doncs, que el que volen és silenciar-lo. Pensem que de Wikileaks, dels 250.000 documents que del Departament d'Estat als quals té accés Wikileaks, de moment només se n'han filtrat un 2,5% aproximadament. Estem parlant, doncs, d'un volum encara molt considerable, i per això li està passant el que li està passant. Doncs està en llibertat provisional, però retingut a Gran Bretanya, no té possibilitat de moure's. Està, doncs, amb una pulsera que permanentment indica a les autoritats on es troba. Està en perill d'extradició als Estats Units. I bé, doncs,
en pot tenir pena de mort, fins i tot, no? Bé, es deia.
No crec que arribin a tant, però ja estan obtenint el que volien, que és callar-lo, no? I especialment, si és cert, i crec que és així, doncs, que té també documentació molt sensible amb comptes del Bank of America, que és la principal institució financera, i que ja ha dit o anunciat, doncs, que pensava penjar-los a Wikileaks. Bé, doncs, una raó de més per primer denunciar la situació que està patint Julian Assange, dos, recolzar que tot això surti, tres, doncs, tenir clar que estem tocant el cor de la bèstia, i que quan la bèstia se sent tocada, malferida, amenaçada, doncs mossega i mata. I això és el que li està passant en el Julian Assange. Però bé, no ho han pogut, no poden, ni podran.
Ni podran. Internet ens ha fet més lliures. No creus, Jaume? O què? O no?
A veure, jo crec que la humanitat des de fa molts milers d'anys està lluitant per trobar el paradís perdut, no? I internet és un arma molt interessant, molt potent, però hi ha d'haver el cor, hi ha d'haver l'esperit, hi ha d'haver la voluntat, no? No confonguem mai els mitjans amb els objectius. Els objectius són uns, i internet és un mitjà, però,
bueno, però és un mitjà que ens ajuda, no?
Només amb internet no hauríem aconseguit, doncs, que la dictadura de Ben Ali a Tunísia caigués, o que Mubarak estigui trontollant. Cal, doncs, en el cas de Tunísia,
que pot ser, això és
un centenar de persones que han ofert la seva vida perquè per enderrocar la dictadura, i en el cas d'Egipte també un centenar ja en aquests moments que han mort en el procés de revolució contra la dictadura de Mubarak.
Jaume, et volia preguntar el tema de tornant ja cap a casa, tornant cap a casa nostra. Recentment, en el número, em sembla que el 1001, feies l'editorial que era Caixa versus Generalitat, on d'alguna manera deies, doncs, que tot girava entorn a aquestes grans tres potes, diguéssim, de Catalunya. En ell, en aquesta editorial, també parlaves del federalisme i independència. Ets més partidari més de federalisme que no pas d'independència, deixaves d'alguna manera reflectit en aquesta editorial.
Bé, aquesta editorial tenia dos sentits. Un dia, davant les veus alarmistes, no? Doncs, que pronostiquen que Catalunya, doncs, va cap al precipici, no? Doncs, home, tenim tres, no? I més, però tenim una Caixa molt important, tenim el Barça, que és molt important, tenim la Generalitat com a institució d'autogovern, un nou estatut, en fi. A veure, jo tinc 52 anys, recordo perfectament el franquisme, jo he viscut la transició, sé d'on venim, no? Sé el que era Barcelona i Catalunya l'any 1975, ho sé perfectament. Han passat 35 anys i, bé, doncs, giro el cap al meu voltant i veig una Barcelona i una Catalunya que respira d'una manera radicalment diferent. Hem anat endavant, no? Per tant, no caiguem en depressions innecessàries, no? Catalunya, doncs, és molt sòlida, encara que passem una situació de dificultat econòmica derivada, doncs, del que ja coneixem tots. Bé, ja he dit, jo crec molt en aquesta nova realitat euroregional que estem entre tots plegats construint. Crec molt doncs, que els catalans hem d'anar a Perpinyà, i hem d'anar a Andorra, i hem d'anar a Balears, i hem d'anar a València, ens hem de moure en el nostre àmbit més immediat. Catalunya no s'acaba a Sant Carles de la Ràpita ni s'acaba a Portbou. Si passem a l'altre cantó, ara que ja no hi ha frontera, físicament ja no hi ha frontera, la Jonquera, podem passar-hi directament sense ensenyar cap passaport ni cap DNI. Bé, doncs ens ha de fer entendre que més enllà d'aquest triangle que forma Roses, Vall d'Aran, Baix Ebre, doncs bé, doncs hi ha vida, no? I amb els veïns ens hem d'entendre. Això és un principi que en la construcció d'aquest nou món que prediquem i que volem, doncs és fonamental. Amb els veïns hem de treballar plegats, hem de cooperar, ens hem d'entendre. Si parlem en català, com amb els balears o com els valencians, fantàstic. Si resulta que Perpinyà parlen francès, doncs escolta, entenem-nos en francès, que tampoc és tan complicat, no? Al fi i al cap, el català, el francès, el portuguès, el castellà, són totes llengües llatines, tots venim i parlem una llengua que és una derivació del llatí comú que parlaven les legions romanes, que fa 2.000 anys voltaven per aquí, no? Per aquí, per Gàlia i per la Bètica, etc. No? Vull dir, per tant, som bé, doncs, tributaris i germans d'una mateixa llengua. Que entre el català i el castellà hi hagi una guerra em sembla absolutament absurd, perquè són llengües, doncs, diria que potser més del 90% de paraules de la mateixa arrel, no?
Sí, sí.
Per tant, doncs, què explico i què dic en aquesta editorial? El nostre futur, modestament, és la meva opinió, és euroregional, és aquesta reedició en el segle XXI del que tampoc és nou, és en definitiva la corona d'Aragó i Catalunya que havia existit fins al segle XV, no? Per tant, ja estem acostumats a que els aragonesos i els catalans compartim la vida, ja estem acostumats a que la gent de Perpinyà i la gent de Girona o de Barcelona compartim un mateix imaginari, no? Doncs bé, doncs, si ho hem fet durant segles i hi ha hagut, òbviament, el que ha passat, doncs reprenem aquesta història, que va ser una bona història, una bona història. I pensem que a Catalunya, doncs, bé, doncs, teníem presència normalitzada a Sardenya o a l'illa de Sicília o a Nàpols. Bé, no estic parlant ni molt menys en termes colonials ni neocolonials, estic parlant en temes de relacions d'igual a igual, però els catalans estem acostumats des de fa molts segles a surcar el Mediterrani, a relacionar-nos, doncs, amb Alger, a relacionar-nos amb el Magrib, a relacionar-nos amb Turquia, a relacionar-nos, doncs, perquè hi havia catalans visquent i eren de sobirania catalana durant moltes i moltes dècades. Sicília, la part del sud d'Itàlia, de Nàpols, Sardenya. Bé, doncs, per què ens semblen que són mons tan distants o tan estranys, quan aquests camins ja els hem fet moltes vegades?
Enfortim els llaços, no?, amb aquesta...
Sí, perquè aquí hi ha futur, aquí hi ha futur, hi ha progrés, hi ha una complicitat de base que ja existeix. Per què ens resulta tan estrambòtic, doncs, això, doncs, creuar les Alberes i plantar-nos bé a Prades, o plantar-nos bé a Elna, o plantar-nos en fi, doncs, Argelers? Són ciutats, doncs, que poden ser tan familiars i tan normals per nosaltres com puguin ser Palamós, com pugui ser Roses, com pugui ser Sant Feliu de Guíxols. Això és el que intentem fer entendre, explicar als nostres lectors, anar creant aquest imaginari que ens dona futur, per nosaltres, però futur sobretot per als nostres fills i per als nostres nets, que és la nostra obligació construir un món més just, deixar en els nostres descendents un món, però també una realitat immediata en la qual ells viuen, en la que puguin, doncs, progressar, en la que puguin viure amb qualitat de vida, amb la qual puguin viure, doncs, millor del que hem viscut nosaltres, sense que hagin d'emigrar, que aquest és el drama que plana sobre els joves que en aquests moments estan a la universitat o que estan a les escoles. Si això continua així, si no canviem des de baix, si no fem a la catalana o a l'europea una revolta com la que estan protagonitzant els egipcis, perquè els mals són els mateixos, en el fons els mals són els mateixos, doncs estem condemnant els nostres fills a la migració. Jo crec que això cap persona ho vol.
Som, continuem de seguida, donem pas a la publicitat i res, continuem després uns 10 minutets més amb tu per acomiadar-te de l'entrevista. Fins ara.
Música, cinema, esports, viatges, humor i barri. Molt de barri.
Amb l'Ona de Sants Montjuïc.
Aquests són els ingredients que hem escollit per oferir-te un plat exquisit. Són els components que formen la ràdio que gaudeixes des de l'any 87. Són els ingredients que composen l'Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Sempre amb el barri. Sempre amb tu.
Jordania espectacular. Especial Presemana Santa con Carlos III Viajes. 8 días con todo incluido. Visitando Amman, Castillos del Desierto, Ailun, Jerash, Mádaba, Nebo, El Mar Muerto, Kerak, Petra, Wadi Rum. Hoteles de 4 estrellas con pensión completa, traslados y visitas con entradas incluidas en autocar de lujo, guía de habla española, vuelo directo desde Barcelona en línea regular, salida única 14 de abril, prepara las maletas. Jordania espectacular en tour privado por solo 1.395 euros. Carlos III Viajes, haz tu reserva ya en los teléfonos 609-166. Jordania espectacular. Especial presemana.
Yo pienso que se trata de que todo el mundo nos oiga.
El movimiento trata de eso, de que todo el mundo participe.
Yo apoyo el movimiento.
Todo el mundo debe participar porque realmente es un problema de todos y
es importante que tengamos el valor de dar la cara por algo así.
Yo os invito a colaborar con el movimiento, yo grito.
Que la gente participe en el movimiento.
Yo os invito a vosotros
que os unáis al movimiento.
Así que unámonos.
Participar, gritemos juntos.
Más música solidaria. El grito del silencio.
Si vols cansalada, no cal que surtis del barri. Vine a la cansaladeria Estival. A la cansaladeria Estival hi tenim de tot. Botifarres, salxitxes, pits, cuixes i tot del que el porc se'n pugui extreure. Tots els nostres productes són d'elaboració pròpia. Cansaladeria Estival. Els productes més frescos i el millor tracte personal els trobaràs sense sortir del cor del teu barri. Cansaladeria Estival, al carrer Riego, número 17.
Ai, si fossis una dona, jo t'estimaria més.
Escoltes la teva ràdio, Ona de Sants Montjuïc. El 94.6 de la FM.
Doncs continuem a la Satrillera amb en Jaume Reixac, del Triangle. Jaume, ja per acabar l'entrevista avui a l'Espai de la Satrillera, ja que arribem a ja quasi a les 5 i 10 de la tarda, arribem. Recordar res als oients que el Col·legi de Periodistes aquesta setmana heu inaugurat l'exposició Triangle Millennium, aquestes 1000 edicions, on recolliu les millors cobertes de la revista i, bueno, i que a més a més serà itinerant, o sigui, els propers mesos també anirà a les principals ciutats de Catalunya, Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord.
Sí.
Deixem dit això.
Bé, el Triangle des de la seva fundació, a banda de ser una revista d'investigació i de denúncia, hem fet molta atenció a la part satírica, no? I hem donat molta cabuda i molt espai, val? Doncs a fer una lectura també amb clau humorística de l'actualitat. Aleshores, en aquests 21 anys hi hem passat, doncs, potser, no sé, un centenar de dibuixants, els millors, jo crec, d'aquesta generació de creadors humorístics, gràfics de Catalunya, i bé, aquesta exposició que es pot visitar al Col·legi de Periodistes, com bé deies, és una exposició on hi ha les portades, però sobretot hi ha una selecció d'uns 200 acudits, dels dibuixants, diria que més importants de Catalunya dels últims anys. I crec que és una exposició molt divertida, que reflecteix aquest esperit rebel, canyero del Triangle, que l'expressem amb els articles, fent investigació, denunciant, però també amb l'humor. L'humor és una arma revolucionària, una arma fantàstica per fer tremolar els poderosos.
Sí.
Bé, nosaltres doncs hem tingut també, entre d'altres, mil i una històries, no? Doncs, jo crec que l'única condemna que s'ha produït en l'Espanya democràtica per la publicació d'un acudit. Nosaltres se'ns ha condemnat en els tribunals a pagar una multa per la publicació d'un acudit. Bé, aquest acudit també el reproduïm en aquesta exposició. I bé, doncs això, és el Col·legi de Periodistes, que és a la Rambla de Catalunya número 10. I l'exposició es pot visitar...
Fins quin dia, Jaume?
Fins a l'1 de març. Fins l'1 de març. I es pot visitar en l'horari del col·legi, que és de dilluns a divendres, de 9 del matí a 8 de la tarda. I després, com bé deies, aquesta exposició la portarem a altres ciutats. Tenim ja un calendari compromès que arriba fins al març de l'any 2012. I bé, doncs treballant, no? Seguint, també estem, en fi, preparant ara un parell de llibres que volem editar. Nosaltres de tant en tant també editem llibres, vam editar un llibre molt sonat sobre la corrupció al Comitè Olímpic Internacional, coincidint amb els Jocs Olímpics del 92. Ara vam publicar fa un any també un llibre sobre la corrupció en el món del futbol, la FIFA, etc. Bé, de tant en tant també traiem llibres i ara n'estem preparant un parell més que espero que surtin en les pròximes setmanes. I que són pocs, però tenim moltíssima, moltíssima feina, però és feina que ens agrada, feina que ens la creiem, feina doncs que la fem doncs per als demés, perquè els periodistes no tenim sentit i no, la nostra feina només és útil en la mesura en què la gent ens llegeix o la gent ens escolta o la gent ens segueix per internet, no? I per tant doncs és amb aquesta intenció de que la gent no pretenem ser ni doctrinaris, ni que la veritat la diem nosaltres, no, també ens equivoquem de vegades, només faltaria, i demanem disculpes, però sí doncs que volem ser una veu més, i de la mateixa manera doncs que hi ha els grans mitjans de comunicació, doncs també hi ha mitjans de comunicació, potser que no som tan grans, però que hi posem un entusiasme, una vocació i una il·lusió que de ben segur no existeix en aquests grans mitjans de comunicació.
Què he dit aquí, Jaume? Perdoneu, perquè m'ha agafat un atac de tos i estic aquí intentant barallar-me amb l'ampolla d'aigua. Doncs, Jaume, ha estat un verdader plaer compartir aquesta estona amb tu a la Setrillera. Ja saps on estem, per qualsevol cosa, però nosaltres també som alternatius, som una de Sants també, doncs això, ens nutrim una mica doncs, amb les quotes dels socis i una mica en publicitat, com podem, anem tirant, també som molt humils. I res, que he dit doncs això, que quan vulguis pots tornar a la Setrillera, hi ha una de Sants, és la teva casa també, Jaume.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Jo abans de marxar, Jaume, el que sí t'he de fer, tres preguntes molt senzilletes que faig a tots els convidats de la Setrillera, és que ja saps que la Setrillera és el vinagre, l'oli, la sal i el pebre, i jo sempre als meus convidats els pregunto a l'oli, què t'aporta l'oli a la teva vida? Què fa que tot llisqui bé? Què és l'oli de la teva vida, Jaume?
Doncs l'oli és la fórmula més senzilla de la humanitat, des que és humanitat, no? Estimar, ser estimat, tenir una vida familiar doncs agradable, i tenir una vida laboral també, no? I sentir-te útil als demés. Jo crec que aquestes tres coses tan senzilles són les que poden donar sentit al fet de viure una vida. I també doncs com us podeu imaginar, doncs la feina que faig està i ha estat doncs molt plena de dificultats, que no sé també si molta gent es veuria amb cor de poder-les afrontar, però en fi, les hem superat.
Sí, n'hi està el Jaume aquí parlant. Jaume.
Per tant, doncs, això, crec que
l'amor
és la clau de tot.
És la clau de tot. El vinagre, què t'ha vinagre? Ja no et dic qui, Jaume, no vull posar noms. Què t'ha vinagre, la vida?
Doncs la gent que no entén que només vivim una vegada. I malauradament hi ha molta gent que no ho entén.
Ja.
Que ens hem de fer la vida fàcil entre tots plegats. I que... si ens disposéssim a viure bé i a viure de manera fraternal i tolerant, no? Perquè al fi i al cap tots procedim de molts pocs individus, no? Doncs que fa 30, 40, 50 mil anys doncs van sortir del cor d'Àfrica, no?
I per les coses són més
aquesta petita,
no?,
població de d'homínids, doncs venim els demés, no? Ara som 7.000 milions, però 7.000 milions, doncs, que si retrocedim en l'arbre genealògic, doncs anem a parar, doncs, a molts pocs, no? Per tant, doncs, hem perdut tant de vista el fet que tots som, si no germans, cosins,
iguals,
no? Cosins segur.
Com a mínim iguals.
Cosins
mínim
segur
iguals.
Que som tots, no? Encara que sigui, doncs,
de lluny.
De molt lluny, de però molt tots lluny. Som cosins, no? I si ho entenguéssim, això, doncs, sens dubte, viuríem d'una altra manera i, sens dubte, molt millor.
I per acabar, Jaume, la sal i el pebre. L'alegria, què és el que et porta la sal i el pebre a la vida? Diu el mateix, potser, no? O sigui...
Jo, cada matí, quan em desperto, estic molt content. I procuro, doncs, transmetre aquesta alegria, malgrat els problemes, malgrat els rotllos, malgrat malentesos, etc. Doncs procuro transmetre-la permanentment a la gent que m'envolta, no? I jo crec que aquest, potser, en el fons, és el secret, també, del triangle. Hi ha molt amor, hi ha molta alegria, hi ha molta...
I molta passió, no?, amb allò que es fa.
I molta passió, no?, i, en fi, capacitat també d'indignar-te davant de les injustícies, davant del que et sembla que no pot ser, no? I això també, els humans ho estem perdent, i és trist, doncs, perquè... Si hem baixat dels arbres i hem arribat, doncs, a ocupar tots els racons del planeta, i si hem anat cap amunt a buscar nous espais, doncs és perquè hi ha un impuls de la humanitat, doncs, anar sempre més lluny, en un bon sentit, no? I crec que la humanitat, doncs, repassem els llibres d'història ràpidament, les guerres dels antics imperis, assiris, cartaginesos, romans, els temps feudals, les invasions musulmanes, en fi, hem viscut en guerra permanent. Diria que en aquesta fase en la que estem, en aquests començaments del segle XXI, sembla que anem cap a la pau, sembla que anem cap a la pau, sembla que és possible ja coexistir sense batallar i sense matar-nos, no? Sembla, a veure si ho aconseguim.
A veure, amb una mica de sort.
Per tant, doncs, té sentit el camí que estem fent, no? I hem de veure que anem més enllà, i que el món no s'acaba aquesta nit, sinó que demà torna a sortir el sol, i que hem de procurar que aquest camí, doncs, no s'aturi, sinó que hi ha un futur meravellós que ens espera a tots i que l'hem d'aconseguir.
Què he dit, Jaume? Ha estat un plaer moltes compartir, gràcies. Ja et dic, la Satrilla amb tu, i ja saps que aquí estem per quan vulguis.
Força
moltíssimes...
i endavant. Canya!
Moltes gràcies, Jaume.
A vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
Sempre una de Sants Montjuïc.
De l'Ona de Sants Montjuïc. Ha estat un verdader plaer compartir amb vosaltres aquesta estona de ràdio. I ja sabeu, si teniu alguna opinió, proposta, suggerència, el que t'ha agradat o no t'ha agradat del programa, podeu contactar amb mi a través del mail lasatrillera@onadesans.com o a la web del programa lasatrillera.blogspot.com, on us anunciaré també la propera entrevista. Recordeu que ens podeu escoltar al 94.6 de la FM, o aquells que esteu més enllà del barri podeu fer-ho també a internet, a la web de l'emissora onadesans.com. Res més, desitjar-vos que tingueu un cap de setmana molt ben amanit i, com no, que tingueu també una molt bona setmana. Us espero el divendres vinent a les 4 de la tarda. No ens falleu, us hi esperem. Una abraçada.